El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador petitó, eh? I tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'Anem a muntanya. Ja tornem a ser dilluns. I com que sabem que els dilluns són un dels dies més durs de la setmana, què millor que acabar els dilluns amb la nostra companyia. I perquè aquesta última hora de dilluns pugui ser una mica més amena, què millor que estar aquí, els de sempre, els micròfons ja d'Ona Codinenca. Avui ja tenim tot l'equip aquí. Bona nit a tothom, tot bé?
Bona nit, tot bé.
I a part de tots nosaltres, que cada setmana hi som, tindrem la famosa gravació, ja podríem dir la famosa gravació, l'Anna Fargas, que vam fer a Montserrat. Esperem que avui sí que es passarà.
Sí, sí, avui està preparada.
Avui està preparada, avui. Avui la passarem segur. I també tindrem el Xavier Aymar, que ens parlarà de les seves vivències a la muntanya, que són moltes, ja veureu aquí una estoneta, que té moltes coses per explicar. Doncs sense dir res més, ja tenim el Toni a punt, oi Toni?
Sí, sí, a punt.
I Josep, quan vulguis, la sintonia del Toni, sisplau.
Doncs bé, bona nit. Avui a l'editorial del programa és obligat que tinguem un sentit record per en Joan Flaquer, que va morir fa 3 dies després d'una llarga malaltia i que era un gran amic incondicional del Centre Excursionista de Sant Feliu, un dels seus socis fundadors. Era una d'aquelles persones en què el Centre Excursionista de Sant Feliu sempre hi podia comptar. Ha estat present en totes les obres de reforma del local com a paleta professional que era, del local del nostre centre, tot i que no hi veurà acabada la darrera de les obres que s'estan executant ara mateix, la rehabilitació de la façana, tota de pedra vista, i que està en un estat bastant avançat, força avançat. En Joan ens va donar sempre facilitats de pagament i ens va orientar sempre en el que més ens convenia quan li plantejàvem de fer alguna obra, sobretot arreglar la teulada en algun moment, etc. Avui volem homenatjar-lo pública i càlidament. Joan, sempre estaràs en el nostre record. Descansa en pau. També avui us recordem que el proper diumenge, dia 10 de juny, encara falten uns quants dies, s'escau el 26è aplec del Santuari Ecològic del Castell de Gallifa. Coincidirà amb la celebració del Dia Internacional de l'Ecologia, però d'aquest fet en parlarem amb més extensió el proper dilluns, dia 4 de juny, que serà més a la vora de la data, i us convidarem a assistir-hi i us explicarem el programa que s'ha confeccionat per aquest 26è aplec. Una mica de música i continuem. Doncs bé, avui havia preparat una sèrie d'adagis i dites que els nostres avis, els quals els nostres avis eren molt aficionats a, sempre en el seu temps, ja fa, no sé, 200 anys, 150 anys, inclús gairebé fins a 100 o 60 anys endarrere, a contestar amb adagis o dites quan eren pregats o consultats o se'ls demanava una opinió o un consell. Quasi sempre els avis nostres eren creguts i s'acatava el sentit de l'adagi o dita. Era la saviesa popular, moltes vegades produïda per l'experiència acumulada a través del temps. Anem a donar, doncs, una petita llista dels més coneguts i populars de la nostra vila, i jo crec que d'arreu de Catalunya, que he recopilat gràcies a publicacions antigues i l'ajut d'uns avis del poble. Diuen així: béns mal adquirits, cantant venen i cantant se'n van. Caldera vella, bony al forat. A boca tancada no hi entren mosques. Cel rugent, pluja o vent. De la misèria tothom en fuig. Donar gat per llebre. El primer pensament és el millor. Fets i no paraules. Això darrerament ho han sentit en algun polític també. Gallina vella fa bon caldo. Gota a gota s'omple la bota. Ha sentit el vent i no sap de quin torrent. Ha sentit tocar campanes. Treure el ventre de pena. La dona borratxa i el vi a la bota. Era una d'aquelles coses que semblava que no podia ser, no? Tenir la dona borratxa i el vi a la bota no pot ser. Mai has criticat qui no és nat. Malaltia llarga, parenta de la mort. Això ho podríem dir avui del malaurat Joan Flaquer, que es va morir fa 3 dies i que era un gran amic nostre. Març marçot mata la vella vora del foc, i la jove, si pot. No hi ha dissabte sense sol. Per l'agost, a les 7 ja és fosc. Pel juliol, ni dona ni cargol. Si la Candelera riu, el fred és viu. Si la Candelera plora, el fred és fora. Tot bon hivern té de menjar-se una pastanada de pa vora el foc. Tota dona que té un bon marit, el seu sobre ho porta escrit. No es pot dir mai mal del dia que passat no sia. L'arc de Sant Martí, si surt al matí, la pluja ja és aquí. Si surt a la tarda, la pluja ja és passada. De mica en mica s'omple la pica. Tot malalt que pren, allarga. Repicar i anar al processó no pot ser, no. El pedacet aguanta, el pobret. El cor noble i la cara dura. Per Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt breu. Una petita pausa i acabem. Doncs bé, el proverbi d'avui, la frase cèlebre, és la següent. Diu així: els triomfadors no són els que sempre guanyen, sinó els que mai es donen per vençuts. Anònim.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. Grans frases, i l'última també, boníssima. Home, sí, sí, ja la tinc apuntada, eh?
La posaràs al Facebook.
Ara la posaré, encara no tinc apuntada del tot, no te'n vagis, que me la copiaré ben copiada. La posaré segur. Molt bé, i després del Toni, avui sí que tenim l'entrevista a l'Anna Fargas, que el Josep ara ens posarà.
És responsable de l'educació ambiental i senders. Quina és la tasca que teniu encomanada com a responsable de l'educació ambiental a Montserrat, encara que crec que està en un dels inicis, això, eh?
Exacte, estem intentant doncs fer una proposta i incloure aquest apartat dintre del Parc Natural, no? Perquè bueno, veiem que cada vegada doncs hi ha més reclam de gent que vol que fer itineraris guiats, no? Llavors bueno, és una opció que creiem important i necessari dins del parc. I bueno, en principi la portaré jo. Estic intentant pensar unes 3 o 4 rutes així interessants que vagin a conèixer la flora i la fauna del parc i es pugui introduir una miqueta doncs, amb l'ambient aquest, no? Amb el tema de l'educació ambiental, perquè bueno, és important, creiem, que la gent des de ben petita doncs, comenci a conèixer el respecte a la muntanya i a l'altra gent, que això cada vegada costa més.
I això que en què consistiria? En muntar un recorregut, marcar-los i posar alguns panells, potser, o com aniria, més o menys?
No, panells, o sigui, fa una cosa d'un parell d'anys ja vam col·locar aquí senyalització nova al parc. En principi, els camins principals i més concorreguts ja estan senyalitzats. Llavors, el que faríem és aprofitar aquests senders senyalitzats per fer-hi aquestes rutes, o si n'hi ha alguna altra doncs, que a la gent li interessa o creiem també interessant, la farem sense senyalitzar-la en concret. Potser posarem un plafonet a l'inici explicant quatre coses i ja està, però tampoc no volem omplir la muntanya amb moltes senyals.
Quants senders controlats hi ha i de la de Montserrat, més o menys?
Controlats vols bé senyalitzats o... A veure, en principi, entre el Montserrat, diguéssim, la zona del monestir i portals de Montserrat, que són els pobles del voltant de la muntanya, són uns 20, una vintena de camins senyalitzats. Llavors també hi ha una guia de l'edició editorial alpina, perquè és el que ens va ajudar a fer això, doncs que també hi ha els mapes editats i marcats, i tota l'explicació de cada camí.
És dir, aquí hi ha gerres, hi deu haver algun perre, i després hi deuen haver senders de donar, doncs, fer un tomb per algunes rutes per fer uns tombs per aquí, oi?
Sí, clar, els gerres n'hi ha uns tres de diferents que passen per entre la muntanya, però les gerres són recorreguts ja molt més llargs, que hi ha gent que només li interessa fer un recorregut de normalment d'una horeta, dues, com a màxim, més de cara al turisme, eh? La gent que és excursionista sí que ja es busca les seves excursions i tampoc hi fa falta necessàriament la senyalització, no? Però el volum de gent que ve aquí que vol fer excursions més curtes, doncs, són senders marcats com el camí de Sant Jeroni, com el camí de les ermites de Sant Joan, que puguin veure també una mica coses històriques de la cultura, del patrimoni de Montserrat.
Hi ha aquests camins que parlaves més importants que efectivament estan molt nets i així, però llavors l'altre tipus de camins, aquests corriols més, ja, més rebuscats així, es fa algun manteniment, es netegen de tant en tant una mica o com va això?
A veure, si s'intenta cada any doncs, mantenir el màxim de camins possibles amb la gent que som, no? El que passa que bueno, doncs, al parc som la gent que som, tenim una brigada doncs, bueno, maca, però tampoc molt amb molt nombre de gent, llavors comencem sempre pels camins, doncs pels gerres, les perres, que són potser els que fa més gent i que han d'estar més nets, i llavors després actuem amb els altres corriols de la muntanya, tallant arbres que cauen, intentant fer doncs, el corriol mantenir-lo net, desbrossant i podant les branques del costat. Més ja no es pot fer, també és una reserva natural, que tampoc no podem actuar amb una reserva natural, ha de créixer per si sola i s'ha de fer el manteniment mínim.
I llavors els que anem passant pels oients de tant en tant anem trencant una branqueta i així, eh? Bé, hi ha alguna guia editada, o sigui, en paper dels camins o se'n poden trobar vàries o com va això, com ho teniu?
Sí, a veure, aquí a Montserrat hi ha diversos llibres editats de fa molts anys i també actualment se n'han editat molt i se n'estan editant. El que passa que, clar, depèn de l'autor, diguéssim, que fa el llibre, doncs et farà camins més dedicats a això, a l'observació de fauna i natura, o més camins dedicats a l'excursionisme pur, no? Des d'aquí al parc, doncs, s'ha editat, conjuntament amb l'Alpina, com abans he dit, una guia senderista dels 20 itineraris del parc natural més bonics que creiem nosaltres, que es pot trobar a les botigues. I a part d'això, doncs, ja tinguem molts d'altres. Ara aquí al parc estem fent un full a tot el parc, que també bueno, inclourem uns plans i farem una mica d'explicació, però de moment res més.
A la pàgina web del Patronat de la Muntanya Montserrat hi ha un apartat de senderisme. Com està organitzat per poder obtenir informació de cada un dels recorreguts?
Sí, bueno, com dius tu, has d'anar a la pàgina del Patronat, has d'entrar a l'apartat de senderisme i llavors allà n'hi ha uns quants. Hi ha les rutes petitones que són recorreguts circulars i com a molt d'una hora, que potser és el que accedeix més la gent, i allà hi ha un mapa. anunciant també un apartat de senders de rutes ja molt més llargues, que això es va crear fa un parell d'anys, i llavors aquí també pots descarregar-te el track amb GPS, tot això ja molt més elaborat. Llavors cadascú es pot fer la seva ruta, no? Pot enllaçar una ruta amb una altra, i això està bastant elaborat perquè hi ha una explicació molt detallada de cada una.
Estar informat si hi ha passos, perquè és clar, Montserrat és una mica delicat per segons qui. El que escala no té mal problema per allà on sigui, però el que no escala, doncs a vegades es pot trobar en alguna situació una mica delicada, no? S'informa de si hi ha algun pas una mica complicat o és difícil o s'ha de grimpar, etc.
Sí, sí, amb aquestes rutes llargues, sí. Justament això no està super ben explicat, perquè cada pas, a cada roca, a cada minut quasi bé et diu per allà on passes, si has de grimpar una mica per la roca, si hi ha cordes, si és una via ferrata. Llavors, clar, veure, la gent també, el que passa aquí a Montserrat és això, no? Que la gent, molta gent que comença a fer excursions, es pensa que pot anar a qualsevol camí, i Montserrat és una muntanya, doncs, que també s'ha d'anar en compte, no? Perquè és perdedora. Si et surts dels camins senyalitzats, tens que anar amb un mapa i conèixer-te una mica, o almenys anar amb un mapa i una brújula per orientar-te, perquè els dies de boira també, doncs, a veure, és fàcil desorientar-te. Llavors aquí està ben explicat, el que passa que és això, des d'aquí sempre recomanem informar-se bé la ruta abans, portar el mapa i en tot cas tenir els telèfons d'emergència, portar aigua, bueno, una sèrie de recomanacions que la gent hauria de tenir més en compte.
Doncs bé, doncs t'agraïm les teves explicacions, també crec que és molt interessant, i els que ho escoltin sabran que podran accedir a aquesta pàgina web i treure'n informació. Gràcies, Lenda.
Molt bé, doncs per fi hem pogut escoltar aquesta gravació que vam fer a l'Anna Fargas, i ja tenim ara el Josep a punt, que ens portarà com cada dilluns d'excursió. Oi que sí, Josep?
Sí, a punt, a punt.
Molt bé, doncs, quan vulguis.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres torna a estar aquí amb vosaltres per explicar-vos una de les seves sortides. Aquesta vegada ens anirem cap als rasos de Peguera i volem fer la Torreta, el Roc d'Auró i el Cogulló d'Estela. Ens trasladem, doncs, amb cotxe fins al santuari de Corbera. Iniciem aquí la caminada seguint els GR107, que primer va seguint una antiga pista formigonada. Més endavant, a arribar al coll de l'Oreller, la deixem. Entrem a un corriol, orientats pel nostre GPS i moltes fites que ens deixen veure durant tot el primer tram. Passem davant del Roc de l'Estany. A més altitud i a una zona desforestada, voregem una masia. És la Casa de l'Estany. Seguidament es presenta un altre corriol que comença a fer una bona ascensió per un bosc molt espès, amb molta pineda i grans matolls de bruc. A l'anar agafant altura, la panoràmica es va obrint als nostres ulls. Els Pirineus, una mica nevats, i una infinitat de cims coneguts. Anem ascendint per arribar al capdamunt de la Carena. És el Serrat de les Arades, a 1.916 metres. Anem caminant per damunt d'aquests espadats i cimals. Ens acostem al Serrat de les Estelles i al cap de la Canal del Tonador, completament contemplant un paisatge encisador. Fem un petit descens i, seguint per camí més planer, entrem a la Coma dels Rasets, passant davant de la Bassa dels Rasets, completament gelada. Com que ens tornem molta canalla, de canalla, alguns companys la van travessar pel seu damunt. Pel mig del bosc esclarissat, ens dirigem cap a la Torreta, fent una curta ascensió. Es troba a 1.985 metres d'altitud. És una millorable zona on l'horitzó es veu molt dilatat. En frente nostra, contemplem amb satisfacció l'objectiu esperat, el Roc d'Auró i el Cogulló d'Estela, altius i desafiants davant la naturalesa. Els contemplem llarga estona i esbrinem per on farem l'aproximació. Des de la Torreta anem a la recerca d'un possible corriol. El veiem molt vertical, enmig de grans rocalls. Decidim d'afrontar el desnivell. Desgrimpem per algun pas i anem davallant enllaçades per terreny pedregós fins a arribar al collet entre la Torreta i el Roc d'Auró. Ens enfilem pel costat nord en un tram rocallós on trobem una cadena per superar-lo. Al estar sec el terreny no es va ser necessari aquesta ajuda, però la vàrem fer servir. Seguidament arribem al cim del Roc d'Auró, a 1925 metres. Bon mirador, envoltat de cingles, amb senyera, vèrtex, geodèstic i una placa de la colla del Pessigolla de Berga. En el seu peu de la roca, el clàssic calaixet amb el quadern de visites. Com sempre, hi deixem el nostre record. Fem el descens fins al peu de la roca i per un petit corriol ens dirigim a la Font d'Estela, que es troba quasi a l'immediata collada d'Estela. Pels serveis de la carena avancem de cara al cogulló, que s'alça imponent. Dos membres de la colla es queden a la font. Els deixem les motxilles i els pals i la resta continua per fer l'ascensió. És una grimpadeta curta on trobem bons agafadors en la mateixa roca i un pas amb un cadenat. Després d'un pas estret entre dues roques, progressem per la banda de ponent i després per la de migdia, fins que assolim el cim del Cogulló d'Estela a 1.862 metres. És un cim esbelt i atractiu que gaudeix d'un panorama excepcional. Presideix en el capdamunt una creu de ferro, una senyera i el llibre de registre del Centre Excursionista Berguedà. El Cogulló d'Estela és una banya rocosa despresa al sud dels rasos de Peguera, que presideix la vall d'Espinalbet. Ens atencem a la font per recollir les motxilles i els dos companys. Continuant la marxa, ara ja de tornada, fem el camí que ens porta a passar davant de dues masies abandonades, que són a Can Déu i les Planes. Seguim per l'ample pista de terra fins a trobar un altre corriol que ens atansa més ràpidament al lloc de sortida, el Santuari de Corbera. És una de les excursions en què la gran visió de la natura i l'espectacularitat ens ha complert de satisfacció. Recorregut de 12 km 300, un temps efectiu de caminar de 4 hores 41, un temps total de 6 hores 5, amb un ascens acumulat de 894 metres i la bona participació de 9 membres de la nostra colla. Gent de la muntanya, fins a la propera.
I ara ja passem a l'entrevista central del programa i avui tenim el Xavier Aymar, que ha vingut acompanyat d'un amic del programa, de l'Antoni Pifarré. Molt bona nit a tots dos. I abans de començar l'entrevista, com sempre, el Joan ens farà una petita introducció.
Doncs sí, bona nit. En Xavi Aymar Santamaria és escalador, alpinista i guia de muntanya. Ha pujat a una colla de muntanyes dels Pirineus, els Alps, el Marroc, els Andes, Alaska, Nova Zelanda, Himalaya, etc. Destacarem els 3 8.000 que ha assolit, que són el Chaoyu, el Gassenbrun 2 i l'Everest. Ha fet descensos amb esquí i snowboard de cims de més de 7.000 metres. Ha fet escalada en roca per tots els llocs més habituals de l'estat, també als Alps, i a uns dels llocs més emblemàtics de l'escalada, com és als Estats Units, el Yosemite. És practicant de tota mena d'esports a la natura, marató, kitesurf, submarinisme i altres. En l'àmbit professional, relacionat amb la muntanya, és, entre altres coses, guia d'alta muntanya, tècnic esportiu d'esquí, guia freelance de viatges de trekking i expedicions per diverses empreses de viatges. Bona nit, Xavi Aymar. Bé, parlem una mica dels teus inicis i com a tots els convidats que venen aquí vull preguntar a quins llocs, com et vas iniciar, qui et va iniciar i a quins llocs va ser això.
Doncs ens vam iniciar en el món de l'esplai. Anàvem a un esplai de Barcelona que un cop al mes anàvem a la muntanya i per mi era el millor moment del mes i de l'any, les sortides a la muntanya. I d'allà ja doncs, cap al Club Excursionista de Gràcia, on vaig començar ja, més, tota mena d'esports de muntanya.
També, va ser amb els teus pares que vas engegar, sí?
No. Els meus pares no tenien costum d'anar a la muntanya. No.
Què és el que t'impulsa anar a la muntanya? Què hi trobes?
Jo crec que inicialment la natura. Jo vivia a Barcelona, al centre de Barcelona, i sortir a la natura era... Sí, principalment la muntanya no era un tema esportiu, sinó era un tema de sortir de la ciutat.
Uh-huh. i necessites reptes importants per anar-hi o hi pots anar a fer una caminadeta senzilla?
Sí, bueno, no sóc gaire de caminar, però puc anar perfectament a córrer per la muntanya, a fer escalades que de principiant, a fer moltes coses que esquí de muntanya m'emociona molt i fem escalada molt, molt senzill. No necessito grans reptes, no.
Has fet escalada. Per quins llocs de tots els que has estat són els que t'agrada més fer-ho? Practicar l'escalada.
Ja, a mi m'agrada molt l'escalada al Pirineu. No sóc gaire d'escalada esportiva ni massa d'escalada de dificultat i m'agrada molt l'escalada alpina. També els Alps, però els Alps fem més alpinisme que no escalada. Hem escalat per tot arreu, però el que passa és que sobretot el Pirineu és la facilitat d'anar-hi qualsevol cap de setmana.
I també has estat a Yosemite, allà és una mica la meca dels escaladors, no? Què té Yosemite que es practica l'escalada amb aquestes ganes?
Bueno, el que té és que allà va néixer el Big Wall, l'escalada de gran paret, com l'entenem ara, va néixer allà, i es va crear tota una branca d'escalada que per nosaltres és molt atractiva perquè és una escalada de... potser no d'una gran dificultat, però sí d'una gran duresa psicològica. Pots trobar, escalant un Big Wall, sensacions molt més semblades a les que trobes fent alpinisme que no les que trobes, per exemple, escalant en un rocòdrom.
Yeah.
És una escalada més, m'agradiu així, més autèntica per mi.
Allà hi ha una famosa paret que és el Gran Capità, però n'hi ha d'altres també.
Sí, el Capità era la principal que anàvem a pujar, vam anar a intentar fer la via La Noce, la via més clàssica del Capità, que vam fracassar per culpa de la calor, ens va agafar molta, molta calor i vam haver de baixar perquè se'ns hagués acabat l'aigua abans d'arribar dalt, però allà hi ha una pila d'altres parets que potser no són tan famoses o són tan mítiques. Inclús hi ha coses molt petites, com boulders que fan, pedres que fan 10 metres d'alt i que va gent de tot el món només a pujar aquella pedreta.
Però això sí, ja s'assembla més a l'escalada esportiva, no? Potser aquest tipus de...
Això és més modern, però allà, sobretot el que trobes és un ambient molt... O sigui, un ambient molt autèntic de gent molt compromès amb l'escalada. Gent que... A nosaltres ens va sorprendre molt que eren gent molt especialistes, que la majoria de la gent que trobaves allà només escalava i només escalava aquell tipus de parets i que molts d'ells no havien fet mai alpinisme ni se'ls havia ocorregut i que molts d'ells no feien mai vies curtes ni en tenien cap ganes, que només volien que fer allò. I ens va sorprendre aquesta especialització tan brutal, que per altra banda els feia molt bons.
Has fet també escalada amb gel, has practicat?
Sí, quan podem, els hiverns visc a la Cerdanya i quan podem ens escapem a fer gel. També acostumem a anar com a mínim un cop a l'any o dos als Alps a fer alguna cascada i hem fet clàssiques de... Bueno, tampoc una cosa de gran dificultat, però fa molts anys que fem gel. Inclús donem cursos d'escalada amb gel.
Està bé. Bé, parlem una mica d'alpinisme. Has pujat a una colla de vegades a muntanyes de 7 i de 8.000 metres. Tens algun record especial, algun d'ells, ja sigui per la dificultat, pel temps, l'anècdota?
No, ja tens molt bons records de moltes muntanyes, inclús muntanyes que no hem fet cim, hem tornat a casa supercontents. Evidentment, són molts anys de fer aquesta mena de muntanyes i acabes acumulant moltes vivències, però hi ha molts petits moments que no tenen per què ser els cims i a vegades són pues, allò, moments personals d'estar amb gent a la muntanya.
No? Els 3-8.000 que has fet, ho consideres el més important que has fet a la muntanya?
No necessàriament, perquè actualment depèn molt de com vagin el tema dels 8.000, com que s'està comercialitzant bastant i cada cop hi ha més gent, doncs no té per què ser el més important. És el que la gent s'hi fixa més, és el que crida més l'atenció, però, i a part són coses, sobretot són expedicions que són més llargues i això doncs, els dona més gràcia, no? Però no és que sigui... A vegades hem fet coses... allò, petites vies d'escalada als Alps, petites, vull dir, d'un cap de setmana que per nosaltres estaven més al límit que no, yeah, que no els mateixos.
Explica'ns una mica com són aquests 3-8 mil, quina característica de muntanya, quin tipus de muntanya és, etc. Bueno, l'Everest probablement la gent d'haver-lo vist fotografiat el coneix més, però els altres dos doncs, bueno, no són tan vistos, no?
No, aviam, a part ja de l'Everest hi ha el Xoio, que el vam fer, el Xoio, la gràcia va ser que vaig pujar fins a 7.700 amb un splitboard, que és una taula d'snow partida per la meitat per poder foquejar, i descens amb taula d'snow per trossets, perquè allà on s'ha de repelar, per treure la taula, repeles i no passa res. És un 8.000 el Xoio, que no és difícil, però que és una miqueta dur de condicions, perquè es fa per la cara nord, per la cara tibetana, és molt fred, és un 8.000... És molt bonic, però no és difícil. Després el G2 és el Gaixa Brum 2, és un dels 8.000 més baixets, és un 8.000 relativament senzill. El Pakistà, que el fa una miqueta especial perquè és un tipus d'expedició diferent a la que tenim acostumat amb els xerpes, amb els nepalis, amb els tibetans, però és molt bonic, sobretot és molt bonic a la zona, perquè el ser granet fa un tipus de muntanyes més verticals, més, per mi, més boniques físicament. I a part també vam fer aquest estiu el Broad Peak, que és, bueno, és un altre 8.000 relativament senzill, però que té una arista final molt llarga i que vam tindre bastant mal temps, i és l'últim, i bueno, va ser una experiència molt bonica amb el Xavi Arias, que és un gran alpinista, i amb un atac final de 27 hores que va ser durillo.
Déu-n'hi-do, 27 hores, i això vol dir sense aturar-se a res?
Vol dir sortir de la tenda quan s'acaba de fer fosc, caminar tota la nit, tot el dia, que es torni a fer fosc, i arribar a la tenda que s'està fent de dia.
Carai. Allò...
És duret.
Déu-n'hi-do. Durant, per exemple, amb aquestes 27 hores, m'imagino que alguna cosa mengeu, no?
Sí, però cada vegada menys. Ara hem substituït més per gels i per productes d'aquests que són fàcils de...
Ja, bueno, això et volia preguntar, quin tipus de menjar es
fa? Sobretot ens hidratem. O sigui, amb els atacs aquests, portes a dins del mono de plomes fins a 6 litres d'aigua amb cantimplores repartides per les butxaques, t'hidrates amb aigua que ja porta sucres, ja porta sals minerals, ja porta altres coses, portes algun fuel d'aquests energètics moderns que pesen molt poc i porten moltíssimes calories i són fàcils de digerir, i si estàs d'humor de treure't alguna cosa de la butxaca, inclús gominoles d'aquestes que hi ha, no? però d'aquestes que fan que especials per esport.
I que parlaves d'això de l'aigua que porteu 6 litres, com es fa perquè no es congeli? Perquè, clar,
pues te la potes a dins del mono de plomes. Yeah. Les butxaques interiors del mono de plomes va tot a dins, perquè inclús jo l'anàvem sense motxilla aquest últim atac, i llavors tota l'aigua va posada a dins. Cuidado que no es peti res, perquè si s'obre alguna cantimplora, llavors sí que tens un problema.
Llavors sí que tens un problema gros, perquè llavors et pot mullar i congelar i no veig.
Sí, però vas, a part, quan t'acabes una cantimplora, l'abandones en el camí i de baixada la reculls.
Està bé. Quin és el tipus d'expedicions que has fet per pujar aquests cims, el clàssic o l'alpí?
Bueno, aviam, nosaltres han estat variats, però en general són clàssics. El que amb el Xavi Arias, que és el meu company habitual, nosaltres pugem, ser possible, sense oxigen, només a l'Everest on anem amb oxigen, i sense xerpes. Vol dir que portem les coses mínimes, fem un clàssic el més lleuger possible, perquè ens ho carregarem tot nosaltres. Només portem portejadors fins al camp base, i a partir del camp base cap amunt només carreguem nosaltres. Això vol dir, perquè us feu una idea, doncs arribar al coll sud de l'Everest amb una motxilla de 28 quilos i amb tot en allà, portant oxigen, que 14 quilos eren oxigen, però la més era la nostra tenda, les cordes, el tall de dormir, tota la pesca, arribar i començar a plantar la tenda a les 5 de la tarda, i quan acabes de plantar la tenda i de fer aigua i de tot, ja anar cap amunt
perquè
ja són les 11 de la nit i ja toquen amunt.
Sí. De tota manera, aquestes, és dir, aquests camps que es van establint en tot el tram de la pujada, està planificat les vegades que pujareu fins a un camp i tornareu a baixar i llavors fins a l'altre? Això està planificat o va una mica sobre la marxa?
No, hi ha una planificació ideal. Després es va fent sobre la marxa, tot per una qüestió de meteorologia, es va modificant i normalment acabes fent el que pots. Nosaltres tendim a saltar-nos a algun camp. Com que carreguem tot nosaltres, intentem passar, si la gent fa 3 o 4 camps d'alçada, intentem passar pues, amb un parell o amb algun menys, per estalviar viatge.
Que passa que en aquests nivells el temps mana.
El temps meteorològic mana molt. També s'ha dit que cada vegada tenim més facilitats per rebre allà la previsió meteorològica, per rebre actualment... es contracten serveis professionals de meteorologia, que via SMS t'arriba cada dia pel dematí un informe fet per una persona que et fa l'informe del punt on estàs tu. No és una previsió general, sinó que et diu a la vall tal d'això farà aquest temps. Carai. I en general l'encerten bastant.
L'encerten bastant, normal. Quan acabes una expedició d'aquestes, probablement, esclar, si has fet l'Everest de 8.800 i pico de metres, bueno, des del camp base seran a partir de 5.000 i pico de metres, no? Però realment aquests 3.000 i pico probablement igual s'hauran multiplicat per 2, perquè entre pujar i baixar diverses vegades,
sí,
doncs...
Sí, sí.
Ho heu calculat alguna vegada, l'ascens acumulat?
Ho calculem sempre, eh? Més ara els rellotges aquests moderns t'ho acumulen i t'ho apunten tot. Però sí, es multiplica bastant més que per 2. El primer camp hi pots anar 6 vegades, fàcilment. I el segon, el millor 4 vegades, el tercer 3... O pots simplement fer un atac al cim, quedar-te a 200 metres, tornar a baixar fins al camp base i tornar a començar.
Sí. Com es resol? Abans ja en parlàvem una mica del tema del menjar, però és dir, això hem parlat de lo que era l'atac final, però vull dir, durant l'estància en aquests camps i així, també aneu a base de liofilitzats i coses d'aquestes o posdeu alguna cosa ja més sòlida?
Portem coses més sòlides. El tema és que allà ens aprimem molt i mengem... Bueno, has de portar coses que et vinguin més o menys de gust. Mm-hmm. Sí que portes algun liofilitzat, però intentes tirar de coses més agradables, perquè si no acabes que et desnutreixes, que no menjaries.
I el sistema de recollir, de tenir aigua, és senzillament posar neu a escalfar, suposo, no?
Sí. Cada vegada amb fogonets més eficients, que aprofiten més les bombones i això, o amb querosè, segons els països, però sí, és el clàssic de recollir neu amb una bossa i anar fent aigua.
Bé, parlem una mica d'aquests descensos que has fet amb esquí i snowboard. N'has fet una colla des de grans cims. Com que segur que no esteu sonats, m'imagino que preveieu una mica per on heu de passar i prèviament doncs, us feu una mica del traçat que fareu. Però com es prepara això? Perquè, esclar, potser igual et despistes un moment i resulta que agafes una via equivocada. Com va això?
No, ja, nosaltres fem precisament el contrari. Si busquem grans cims que siguin especialment segurs. Bona part d'aquestes muntanyes jo el faig portant clients i el que fem és buscar cotes que siguin molt altes però que siguin poc perilloses. Els esquís, en compte del que la gent li pot semblar, donen molta seguretat a la muntanya, perquè pots trobar pues, una muntanya de 7.500 metres pues, amb 2 o 3 hores d'esquiar et plantes al camp base. Un canvi de temps a 7.500 metres, si vas a peu, pues, et portarà 2 o 3 dies per baixar fins al camp base, i un esquiador normalet, si la cosa no és molt difícil, pues baixar 3.000 metres en 3 hores tampoc no és cap... No té cap dificultat. Llavors, els esquís, moltes vegades, el que ens permeten és que en muntanyes d'aquestes, que tu vas muntant camps i vas pujant pes, cada vegada que muntes el camp tens el premi d'una baixada fantàstica fins al camp. Ho faciliten. Això fa que hi portem gent i busquem muntanyes molt segures. Marquem les rutes, les esquerdes, tot això, ho marquem amb banderoles, amb canyetes de bambú, i marquem al màxim. També modernament amb els GPS es marca la ruta per si hi ha boia, tot això es fa. I evidentment, quan portem gent, anem a muntanyes que nosaltres hem anat abans.
O sigui, que teniu clar per on heu de passar, vaja.
Sí, tot i així, un dia pots ficar en un forat, però és... És anecdòtic.
Les plaques de gel són una dificultat per la baixada amb esquís?
Sí, sí, el gel és el gran enemic, sobretot de l'snowboard. De l'esquí no tant, el d'esquí el sé, bueno, dos cantells, el gel, el diguem que si no te l'esperaves, més o menys, si no és un gel molt viu, te'n surts. Amb l'snow és bastant més fotut perquè no tens un sol canto i quan te'l trobes tens poques opcions.
Yeah.
Procurem sempre baixar per allà on t'hem pujat, eh?
Mm-hmm. Així sabeu segur el terreny com és.
Yeah.
Fem una petita paradeta musical i continuem. Continuem, doncs, aquí amb en Xavi Aymar i sobre l'aspecte aquest que estàvem parlant dels esquís i les diferències, clar, això que deies tu, l'esquí té dos cantos, l'snow només en té un, però a part d'això, quines altres diferències hi ha de l'esquí a l'snow per fer coses d'aquestes com fer?
Tot i que amb l'snow tenim taules partides que permeten foquejar, que permeten anar amunt caminant com si fossin raquetes, l'esquí és clarament més eficaç, és més lleuger i té un radi de gir més curt que el fa més segur. A les noves que és més divertit.
Ja.
O sigui, permet saltar amb més facilitat, permet fer corbes de giros més amplis. A les nou, per dir-ho així, té les sensacions i l'esquí té l'eficàcia.
Ja, perquè a més l'esquí probablement en alguns llocs també el feu servir per anar cara amunt, no?
Sí.
Posant
sí,
les pells, en canvi amb les nou això deu ser més...
No, també.
Amb les nou també és fàcil.
També, però amb les nous aquests que es parteixen per la meitat, que són els splitboards. Però l'esquí és més eficient. Hi ha ascensions que sé, doncs com el McKinley, que són grans clàssiques de fer-los amb esquís, i que amb snow també es fan, però no és tan pràctic. A part de que l'snow té un problema greu amb el tema de les motxilles. Surfejar amb motxilla amb l'esquí simplement és més cansat i amb l'snow és bastant més complicat.
Has fet 7 vegades, vaig veure en el teu currículum, el Mustagata. És un cim de 7.500 metres i l'has fet amb esquís. Què té aquest cim que hi hagis anat tantes vegades? O...
Bueno, és un tema comercial.
Quina zona és? Quina
això és? És a la Xina, és just al nord del Pakistà. Si del Pakistà passem al Kunjarat Pass, entrem a Xina, és just al nord del Karakoram. És un cim comercialment molt interessant perquè són 7.500 metres, al mig de la Ruta de la Seda, el viatge és brutal, passes la Karakoram Highway, el viatge és molt bonic. Sobre té la gran avantatge que és un dels pocs 7.000 de l'Himàlaia Karakoram que es poden fer a l'estiu, al juliol i l'agost, que és quan és més fàcil que la gent tingui vacances. És un cim molt alt però molt segur, el camp base és molt bonic, amb herba, és un cim comercialment molt interessant, molt recomanable com a primera muntanya alta per la gent que es vulgui iniciar.
I en aquest cas, si és d'aquestes característiques, pràcticament deveu pujar i baixar amb esquís, llavors.
Sí, es fa pràcticament... a peu és la mort a pessigades, perquè és un cim llarguíssim.
Yeah.
I en canvi amb esquís és molt agradable de pujar. Nosaltres ens agrada molt portar gent perquè és molt segur i perquè és molt bonic, perquè és un lloc molt fàcil de... La gent s'ho passa bé, pugi o no pugi, s'ho passa bé. A mi em permet també el compaginar un viatge, a lo millor comercial, on jo vaig treballant, per després quedar-me allà per allà per fer alguna altra cosa.
Però aprofites el viatge per fer alguna cosa.
Quanta gent porteu en cada cordada o en cada grup de pujada i baixada? Quants clients?
Depèn una mica, però són grups més o menys de 10 o 12 persones.
10 o 12.
Sí. Nosaltres per això portem clients autosuficients. Nosaltres organitzem, liderem, però no els portem de la maneta. I abans ens assegurem que tinguin un nivell raonable.
Clar, lògic.
D'això volia passar a parlar ara, precisament de la teva part, la teva faceta de guia. Tu ets guia freelance. Què és un guia freelance?
Un guia freelance és un guia que treballa per diferents agències o per diferents empreses a demanda. Jo no em dedico al guiatge tot l'any, només ho faig de tant en tant, i llavors el que faig és que treballo per... perquè m'hi ofereixi alguna cosa que m'interessi, vaja.
I el tipus d'activitats que feu de cara a aquest tipus de guiatge és de tot, vull dir, aquestes més complexes potser de pujar grans cims o fer viatges més sí, de trekking o
fem,
així?
Jo trekkings no, però fem, per exemple, molts Alps, fem molt alpinisme als Alps, portem molta gent als Alps, ja sigui guiant o formant. El que fem també és molta formació. Portem molta gent a aprendre a fer muntanya, a aprendre a escalar, a aprendre a fer escalar en gel, o esquiar, o el que sigui.
Quines són les feines i responsabilitats que tens com a guia?
Va, com a guia, allà, la principal mal és que la gent no prengui mal.
Que tornin tots sencers.
No, però que a més a sobre no prengui mal, no només quan està amb tu, sinó després. O sigui, que prengui coses de seguretat. I la segona és que es diverteixi, o sigui, que és igual si pugen o si no pugen, el que han de fer és tornar a casa contents de les vacances, perquè si es diverteixen tornaran, si pugen però no s'han divertit no tornaran. Nosaltres ens encarreguem que la gent s'ho passi bé, nosaltres ens ho passem bé i ens agrada que la gent s'ho passi bé.
Sí. Probablement, encara que potser en el teu cas, que has dit que feia un tipus de viatges en què ja selecciona una mica, però a vegades igual et trobes amb algun client que no és el viatge que li tocava fer, no? Potser perquè el supera o perquè es pensava una altra cosa, això passa de tant en
tant. Passa poc, però passa. També el que passa és que normalment la gent s'apunta per grups d'amics, llavors és fàcil, pues, que allà n'hi ha un que s'ha colat una miqueta amb calçador, però també ens passa al revés, algú que s'ha apuntat a una cosa que potser era massa fàcil per ell o massa senzilla i veus que s'ha tallat i potser s'hagués apuntat a alguna cosa més fort.
I alguna vegada, en alguns casos d'aquests, fins i tot heu de fer de psicòlegs, no?
Bueno, de psicòlegs potser no, però de taxistes sí, allò que et van explicant. Quan te'n vas amb una persona un mes a la muntanya acabes sabent coses que potser ningú més que ells, tu te l'has explicat només a tu, no? Perquè passes moltes nits amb ell en una tenda i t'explica coses que com que més sap que després no et veurà, doncs ja...
Llavors, pel que deies, doncs, deveu demanar una espècie de currículum abans de fer un viatge d'aquests, doncs, de veure què he fet, quines coses, quins ascensos he fet.
Normalment portem gent que és molt reincident. Portem els nostres clients acostumen a repetir, acostumen a anar-se merdant i fent cada vegada coses més complicades, o inclús una persona li diem, vols vindre l'any que ve als Alps? Molt bé, doncs abans fes el curs d'alpinisme o fes el curs d'escalada, o si vols anar als Andes, doncs primer vés als Alps i després ja aniràs als Andes. Moltes vegades hi ha gent que ja coneixem. És raro que portem gent que no coneguem de res, sempre són coneguts o contactes de...
Perquè tu, per quines empreses has treballat?
He treballat per Mustang, per Focus, per Trenà, per grans espais, i després a vegades també treballem, per exemple, per empreses dels Alps que tenen clients d'aquí. Això fa molts anys que ho fem.
Per qüestions de l'idioma, us enteneu més bé amb l'idioma?
No només pel tema de l'idioma, sinó perquè nosaltres entenem que un catalanet, quan està de vacances, no se'n va a dormir a les 6 de la tarda. O sigui, per molt que s'hagi llevat d'hora, a les 6 de la tarda no s'adorm. I nosaltres... Ja és més fàcil anar als Alps amb un guia d'aquí que conegui bé els Alps, perquè les coses que fem tampoc no són superdifícils, que les hagis fet unes quantes vegades, ja pots guiar, i hi ha més empatia, no?
Clar.
Això, al capdavall, et deu donar una certa satisfacció, no? Vull dir, veure com la gent s'ho passa bé, com disfruta, a tu també et deu omplir, m'imagino.
Sí, per descomptat. A més, a sobre, si jo repasso la llista dels meus millors amics, uns quants són exclients, o sigui, gent que vam conèixer a la muntanya, que descobreixes que comparteixes una passió i que amb els anys, doncs, ja arriba un moment que ja no saps si és client, si és amic o què coi és, però es dona habitualment.
Sí. Per contra, quins són els problemes que t'has pogut trobar més habitualment fent la feina de guia?
Els problemes que tenim més habitualment, el problema típic són les burocràcies, els problemes amb els permisos, amb les titulacions, amb les assegurances, o que molts cops nosaltres, a part de guia de muntanya, som guia de viatges, i et trobes pues, que qui? Arribes a Nova Zelanda amb un grup d'esquiadors i a ningú li arriben els esquís.
Quin és el país que té més, que posa més problemes amb el tema PPS?
Nosaltres tenim, per exemple, per tema de titulacions i això, forces problemes als Alps, que, ja, que són raonables, eh? Que l'únic que ens demanen és que tinguem les titulacions del dia i que no siguem més baratos que ells. Volen que si algú ens escull a nosaltres és perquè ens prefereix, no perquè...
Que no feu la competència.
Perquè som baratets. Sí. I això, bueno, acaba sent una miqueta pesadet, tot i que estem titulats i retitulats i fa molts anys que tenim les titulacions, constantment has de formar i ara ens falta això i ara no sé què, sempre vas... Mm-hmm. A part de que es produeixen a vegades incongruències amb el que pots fer i amb el que no pots fer segons les titulacions.
No. Aquest problema a l'Himàlaia no deu existir, allà no, ningú deu controlar res, no?
No. I aviam, i que no estic en contra, o sigui, a mi em sembla fantàstic que controlin, perquè és un món que està ple de pirates, no? Uh-huh. Però a vegades es passen, o sigui, es pensen que l'últim dels guies francesos és més bo que el millor dels d'aquí, no? I no, tampoc és això, no?
Clar.
Francesos o italians o suïssos o on sigui.
Sí. Tu que has estat a l'Himàlaia una colla de vegades, quina d'allà de la gent que fan de suporters i que en definitiva fan de xerpes, però molts d'ells potser no ho són, sinó que són d'altres ètnies, quin és el que dels que estàs més satisfet? De quins te'n refies més, potser?
Sí, per descomptat, dels pakistanesos. Molt millor, però molt millor. O sigui, amb els pakistanesos fas amistat. I a sobre, quan veuen que tu també carregues, moltes vegades passa que tu estàs a la muntanya i veus com els alemans, els anglesos i els francesos estan al camp base i són els seus protejadors pakistanesos els que munten les tendes i això. I quan veuen que tu estàs amb ell muntant les tendes, acabes fent-hi amistat. En canvi, amb els nepalesos, en general, com que porten més anys amb això, estan més corromputs pel tema econòmic, van més darrere de la pela... I amb els tibetans, en tant que pel tema xinès i pel tema de que parlen molt menys anglès, això ens costa molt més empatitzar.
Sí. Has parlat de Nova Zelanda. Uh-huh. Nova Zelanda, jo penso que és un dels llocs, no hi he estat, però em fa l'efecte que ha de ser molt, molt interessant, no?
Brutal. Si t'agrada la natura, és brutal. És molt gros, hi ha moltíssimes muntanyes, és inacabable... Pots fer des de coses molt senzilles a molta dificultat. Té un problema de mal temps, realment hi fa bastant mal temps, però hi ha molta natura, hi ha molt poca població, això fa que sigui força verge, i després les infraestructures de refugis és meravellosa, o sigui, a nivell que aquí desconeixem. Tu arribes a un refugi allà, està preparadíssim, no hi ha ningú, tothom ho respecta, tothom ho deixa tot perfecte, et truquen per la ràdio per preguntar-te si estàs bé i et donen el parc de meteorològic del dia següent.
Una mica potser com comparable a Suïssa, potser, que amb la qüestió de netedat i aquestes coses,
sí.
D'organització.
Comparable, el que passa és que el que es nota a Nova Zelanda és que hi ha molt poca pressió humana, hi ha molt poca gent. I això fa que vas a fer una muntanya i la tens per tu sol. És molt bonic.
Molt bé, doncs estem arribant al final. Et volia preguntar només quins consells donaries a la gent que anem a la muntanya, tu que tens tanta experiència, és que has acompanyat molta gent, que com hauríem d'anar una mica, o quines coses hauríem de corregir, potser?
Bé, jo crec que el que hauríem d'intentar, precisament, i programes com aquest suposo que ajuden molt, és a repartir-nos una mica per la muntanya. O sigui, tots veiem qualsevol cap de setmana, com a la Neto hi ha 500 persones... i pràcticament no hi ha ningú més en tota la vall, i això és una cosa que a mi em xoca, no? Dic, ostres, que no costa tant, no? Mm-hmm. Evidentment hi ha un tema de formació i de difusió, no? Però sobretot això, o sigui, escolta, que no tot és la Neto, no tot és el Montblanc, no tot és, saps?
Mm-hmm. Que de la qüestió dels cobraments, això que ara s'està parlant, bueno, ja fa uns anys que es parla del cobrament, dels rescats i així, quina opinió en tens tu?
Bueno, mira, jo en tinc una opinió bastant negativa, o sigui, no és per tocar-li els nassos a ningú, però a mi em sembla fatal que els tabaquistes ho tinguin tot pagat, que la gent que té el colesterol a 400 ho tingui tot pagat, o que si jo em foto de cap amb el cotxe perquè vaig a 200 per hora, ho tingui tot pagat, o si en el mar amb el kitesurf faig qualsevol animalada i m'han de treure, ho tingui tot pagat, i després que els muntanyencs estem penalitzats, quan a sobre estem fent una cosa, ostres, que vol ser sana, que vol ser positiva, estem fent un esport. A part de que hi ha una hipocresia brutal, però si mirem un dia estadístiques, per cada muntanyenc que rescaten, treuen 25 boletaires. Vale.
Sí, sí. Bueno, el que passa és que, és clar, sí, sí. Això a nivell de muntanya es confon, no? Perquè, és clar, tots els que anem a la muntanya, teòricament, llavors som excursionistes, no?
I, sí, sí, clar, sí,
i n'hi ha molts que potser no ho són, no?
A mi em sembla molt injust que... Aviam, és igual perquè sí, sí. Ens federem i pagarà la federació, però em sembla molt injust.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva presència, per haver-te acompanyat el company que ja va estar aquí l'altre dia, i doncs donem per finalitzada la teva entrevista amb tu i a Grit, i esperem que tornis un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
No, ja tornarà, ja, no pateixis.
Worn out places. Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Molt bé, doncs ja estem aquí a l'espai del temps. Cap de setmana gairebé de novembre, podríem dir que hem passat.
Sí, sí, semblava
més
les pedregades, un fred,
i per l'ambient que hi havia semblava més que anessin cap a l'hivern que no pas cap a l'estiu, sí, sí. Com estem anant. Doncs el que deia el Toni, déu-n'hi-do amb les tempestes, sobretot ahir diumenge, dissabte em va caure, sobretot ahir, i déu-n'hi-do la frescada, perquè si fa 10 dies tenim temperatures de més de 30 graus, aquí és en Feliu, més de 30 graus, ahir no vam passar del 16-17, o sigui que déu-n'hi-do, bueno, però això és la primavera...
I avui al matí quan he anat a passejar el gos, o he anat a passejar amb el gos... Estàvem a 9 o 10 graus.
Sí, i un llegat al cotxe estàvem a 8.
Sí, sí.
El cotxe no va gaire bé, però...
9 graus, jo he vist que estàvem a 9 graus quan he sortit de casa.
Déu-n'hi-do. Però això és la primavera. Jo crec que els últims anys estàvem una mica mal acostumats, perquè en primaveres molt suaus...
Descafeinades.
Molt descafeinades. Sí. I en primaveres això, un dia et fan 30 graus, al cap de 10 dies te'n fan 20. És això, la primavera. Però atenció, els amants del sol i de les temperatures altes, que no pateixin, perquè a l'horitzó ja es veu el sol i les temperatures altes. Però anem a pams. Demà dimarts, de bon matí que fa fresqueta, uns 10-11 graus. De bon matí, una bona jaqueta, eh? No us deixeu a casa. No serà un dia ja tan ennuvol com el d'avui, tot i que hi ha algun núvol encara. La inestabilitat encara estarà una mica present i de cara a la tarda no descartem 4 gotes. Però serien 4 gotes, eh? Perquè no serà un dia gris com el d'avui, que ho és un dia també gris, una mica lleig. No serà com el d'avui. Les temperatures màximes pujaran un parell de graus. Ja serem els 18 o els 19 graus. Atenció dimecres. Tornarà el sol amb força. Aneu a algun lloc el dimecres?
Sí, sí, anem al Montsant.
Anem cap al Montsant.
Dimecres ha de fer bo, eh? Mulla't una mica.
Cuidar molt ben, per això, per cap allà, oi que és cap allà baix, a Montsant?
Sí, sí.
Cuidar molt ben dimecres, perquè bufarà una mica fort.
Pedra de la butxaca.
Bueno, això sí, bufarà una mica fort.
Una pedra de la butxaca.
A Sant Feliu no, a Sant Feliu farà sol tot el dia, brillarà el sol amb força, només hi haurà 4 núvols petits, insignificants, i al haver-hi molta més insolació, la temperatura muntarà moderadament, i ja voltarem de màxima els 24 o 25 graus. O sigui que... Farà bo. I cap allà on teniu vosaltres, més calor, eh? 28 o 29. I de cada dijous, més sol i temperatures encara més altes. Durant tot el dia farà sol, no hi haurà gairebé cap núvol i les màximes ja voltaran els 27 o els 28 graus. O sigui que Déu-n'hi-do. I sembla que cada setmana continuem amb deixa tònica. Només hi haurà alguna tempesteta ja a mitja tarda, però també seran petites, eh? No serà com aquest últim cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve, últim programa de maig ja. Ara sí que ja encarem el final de temporada. Moltíssimes gràcies a tothom. Ens veiem la setmana que ve. Adéu, bona nit.
Adéu.